Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Culmina la setmana tràgica pel Barça amb una derrota al Bernabéu i la pèrdua del liderat a la Lliga. I el pitjor de tot és la sensació de que el Real Madrid es va endur el partit sense haver de fer gran cosa. El Barça, que tenia l'oportunitat de revelar-se i d'aixecar el cap, però l'equip està perdut i sense confiança. Xavi no aconsegueix portar el seu discurs, la seva idea, a la gespa, i l'equip continua pagant car, molt car, els errors que comet. Tothom sabia que els grans perills eren Vinícius a l'esquena i les transicions i les aparicions de Valverde al balcó de l'àrea, i d'aquesta manera van arribar els gols del Real Madrid. Setmana horribilis pel Barça, virtualment eliminat de la Champions, pèrdua del liderat al Bernabéu, a la Lliga, donant una pobra imatge, i atenció als tres partits que venen ara de forma consecutiva al Camp Nou. Villarreal dijous, Athletic Club diumenge i Bayern de Múnich l'altre dimecres. Tant de bo Xavi doni amb la tecla, l'equip reaccioni, es refaci ràpid, però també sabeu que tota mala situació és susceptible d'empitjorar. De seguida abordem la situació al Barça, com sempre, amb una barreja d'informació, anàlisi i opinió. Per fi va arribar la primera victòria de la temporada per l'Espanyol a Cornellà al Prat. 1-0 al Valladolid amb gol de Joselu, que s'està erigint en el gran heroi de la temporada perquè està sustentant l'equip amb uns sensacionals registres golejadors. 7 gols en 9 partits. Victòria fonamental davant un rival de la teva lliga que t'impulsa fins a la zona mitja de la classificació. Dijous, Osasuna, Espanyol. I empat del Girona a Montilivi a 1 davant del Cádiz, amb gol Salvador d'Estuani de penal a l'última acció del partit. El Girona, que està un punt per sobre de la zona de descens. Dijous, Almeria-Girona. En bàsquet, la jornada de Lliga ens deixa a l'ACB la victòria clara del Barça a la pista del Manresa i les derrotes del Joventut a la pista del Real Madrid i del Girona a Fontejau davant l'Unicaja. I el Mundial de Motociclisme, MotoGP, destacar la victòria a Austràlia d'Àlex Rins després d'una bona batalla amb Marc Márquez, que va acabar segon. Aleix Espargaró va acabar novè i s'allunya de la lluita pel Mundial. Està tercer a 27 punts del líder Bagnaia a dues curses perquè s'acabi el Mundial. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Minguella i el Poli Rincón, debat que avui es presenta apassionant, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem en qui confieu més per revertir la situació actual. Guanya Xavi amb el 42% dels vots, aposteu pels jugadors al 36% i per la porta al 22%. En clau Espanyol, us preguntem si Joselu ha fet oblidar RDT. Sí, 95% dels vots, no 5%. I en clau Girona, com veieu el got? El veieu mig ple, al 40%, mig buit, al 60% dels que heu votat. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. Contrata tu seguro de coche desde 180 euros y llévate de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ahora en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope! Dice que ok, comienza el partido. Primer balón para el Barça. La bola va para Vini, dentro del área. Vini, caracolea, Vini, chuta, Vini. ¡Corre!
Esa banda.
Esto que la pelota, le dio la ventaja. Solo mano a mano. Vini, mano a mano. Para donde te destega, Benzema, chuta.
Ahora que han acelerado.
Gol. Y gol, 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 gol. De Karim Benzema. Para Rafinha, va a entrar al área. Rafinha va a caracolear. La pone Rafinha, de John. Lewandowski.
segundo palo, tremendo.
Vaya,
falló primera de John. Sergi Roberto dentro del área. Sergi Roberto chuta con la izquierda. Otra vez se escurre Lewandowski. La pelea Lewandowski. Rafinha le pega fuera.
Ya van dos.
Hay que tirar.
Ya van dos.
Lewandowski, ¿no? Sergi Roberto entra en el área. La pone Sergi Roberto. Remato de Dembélé fuera.
Que no, Sanchi. Mira, otra.
Error.
Que
se alaba.
Mendy para Valverde. Le va a pegar. Chuta Valverde. Aquí está el martillo, Pirón. Y gol. Ahí va Ansu, la pone Ansu, Lewandowski, Ferran, gol.
Qué bueno fue.
Gol.
Vamos.
Error ahora del Madrid a la espalda. Penalti, claro.
Penalti. Lo tira Rodrigo.
Eso te iba a decir, que sin Benzema, ¿quién? Rodrigo.
Va a chutar el brasileiro. Golpea a Rodrigo. ¡Gol! Y gol. Rodrigo.
Se acabó. Ahora sí.
El partido. 3-1 ganó el Madrid, nuevo líder en solitario.
Qué sufrimiento.
Jugadores, Miguelito. Elena Vestuario.
Otro abrazo más entre Álava y Militao, que acaba...
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, del Real Madrid 3-1, un marcador que deixa el Real Madrid líder en solitari a la Lliga amb 25 punts, seguit pel Barça amb 22, 3 de diferència. Propera cita a la Lliga pels dos. Atenció, que hi ha Lliga entre setmana. El dimecres tenim ells Real Madrid i aquest dijous al Camp Nou, Barça-Vila-Real.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hem de competir molt millor, hem de ser molt autocrítics. Si volem guanyar aquest tipus de partits i competicions o títols aquest any, hem de canviar la mentalitat, hem de canviar la dinàmica. No estem en una dinàmica positiva, estem en una dinàmica negativa i això ens està passant, no? Bé, tinc la sensació que sense fer un bon partit hem tingut les nostres opcions, hem tingut el 2-2 al final de l'Anso, al final hem tingut fe, hem tingut amor propi, però no és suficient, hem de fer més coses, hem de competir molt millor. Avui estem davant d'un equip molt madur, que sap el que fa, que aprofita els seus moments, al final el futbol són moments i nosaltres els hem tingut, el Madrid també, el Madrid els ha aprofitat, nosaltres no. Però bé, sí, hem de millorar, estem en una mala dinàmica i l'hem de canviar a partir ja del dijous.
Doncs aquest és el diagnòstic que fa Xavi del partit i de la situació. Busquem com és el dia després del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que t'has dedicat a les últimes hores a fer diverses trucades per copsar una mica com està l'ambient, com està la situació al club i amb què t'has trobat.
Doncs que ahir al vol de tornada tot eren cares llargues, estaven molt abatuts, especialment Xavi Hernández, em deien que el van veure molt i molt tocat després d'aquesta setmana negra, tan dura, on el Barça ha caigut virtualment eliminat de la Lliga de Campions i 4 dies després ha perdut el Bernabéu. El van haver d'animar Xavi Hernández, que també sentia certa frustració perquè no sap si no acaba de transmetre bé les seves idees als seus futbolistes. No s'esperava aquesta derrota, almenys ahir contra el Real Madrid, quan havia demanat a l'equip reaccionar i, sobretot, ser més contundents, més agressius en defensa. Aquesta era la sensació de Xavi Hernández, que ja us dic que ahir estava molt abatut, avui està una mica més animat en l'entrenament de recuperació, però des de l'àrea esportiva el que em deien és que ells estaven tranquils els membres de la direcció esportiva, els que han confeccionat aquesta plantilla juntament amb Xavi Hernández, perquè m'expliquen que tenen detectat el problema. I el problema, el remarquen, és que aquesta setmana han faltat 3 futbolistes que saben competir. 3 jugadors que saben competir amb els que no ha pogut comptar Xavi Hernández. I em diuen textualment que si jugues amb Koundé, Araujo i Christensen, guanyes a l'Inter el dimecres i ahir al Bernabéu competeixes molt millor.
Això és futbol ficció, Helena, és futbol ficció. Sempre ens en recordem, sí, dels que no estan, eh?
Sí, és futbol ficció, però el que em diuen és això, no? Sí, que sí. Ells confien en el projecte, que l'equip és competitiu, però que els hi han faltat 3 futbolistes que creuen que han de ser peces claus en partits grans com els que ha disputat el Barça aquesta setmana. És futbol ficció, és una hipòtesi, no sabem què hauria passat, però el missatge que em transmeten és calma i que aquest equip acabarà competint, sobretot quan recuperi aquestes peces claus. Ahir ja va tornar a Koundé, tot i que no estava al 100%, i en breu ho ha de fer Christensen. S'haurà d'esperar després del Mundial perquè torni a Araujo, que ja sabeu va haver de passar pel quiròfan. Des de la llotja m'expliquen que ahir, evidentment, van passar molts nervis, que alguns directius estaven destrossats, en diuen textualment, i que van acabar molt i molt, molt empipats amb l'àrbitre, fins al punt que Laporta, ja ho sabeu, així ho reflecteix l'acte arbitral, va baixar a demanar explicacions a Sánchez Martínez. M'explicaven des de l'àrea de presidència que ho va fer amb educació i que el que volia saber el president és per què el VAR va entrar en el penal sobre Rodrigo i, en canvi, no va revisar el possible penal de Carvajal a Lewandowski. En cap cas ho volen utilitzar com a una excusa. Saben que el Barça va perdre i no va ser per l'arbitratge, però ja era un cúmul de gravis per part del VAR o per part dels col·legiats que sentien des de la institució, i per això Laporta ahir va fer un pas més i va baixar a demanar explicacions al final del partit a Sánchez Martínez. Des del club, des de l'entitat, persones que ahir també eren a Madrid, persones que estan a la Junta, em diuen que tranquil·litat, que plena confiança en Xavi Hernández, que no cunda el pànico, em subratllen, però la veritat és que el pànic no hi ha de ser, és cert, aquest projecte acaba de començar, ho deia el propi Xavi Hernández, no s'ha de cremar tant d'hora, però la realitat és que venen tres partits, Joan, tres partits consecutius, els tres al Camp Nou, que fan certa por, perquè en Lliga rebrà el Barça la visita del Villarreal i l'Atlètic Club el dijous i aquest diumenge, i després, dimecres, torna a la Champions amb l'equip virtualment eliminat d'Europa amb la visita del Bayern de Múnich contra qui el Barça va perdre 0-2 a Alemanya.
Perfecte, doncs aquesta és la magnífica fotografia que ens ha fet l'Helena Condis de com es veu la situació, aquesta situació delicada per la que travessa l'equip i el club ara mateix, el Barça. Estarem pendents de tots els moviments. Condis, moltes gràcies,
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. La situació, que és evident, s'ha enverinat força després de les ensopegades contra l'Inter a la Champions i la derrota d'ahir al Santiago Bernabéu en Lliga, i toca tornar a reunir Consell de Savis per mirar de posar una mica de llum a la foscor. Obre foc al Joaquín Luna des de La Vanguardia.
Se puede dar tiempo, paciencia y tranquilidad a un equipo grande cuando juega un partido tan lamentable como el del Barça ayer en el Bernabéu? La respuesta debería ser no. Pero la mía es sí, sí pese a todo, porque no hay otra alternativa. La era Xavi será corta, pero no debería ser tanto corta como para acabar en Navidad. Si bien a Koeman, por menos, ya se le despidió y de mala manera. El Barcelona tiene que seguir apostando por una plantilla extraña, improvisada y un cuerpo técnico de novatos, al menos hasta junio del 2023. Lo que hay es lo votado por los socios y una invitación a reflexionar sobre un sentimiento tan volátil como la ilusión. Personalmente soy de los que piensan que mientras haya quien crea que solo se puede ganar jugando bonito, el Barça seguirá rehén de la estética.
Més crèdit, per tant, per Xavi, com a mínim a curt termini, apunta el Joaquín Luna. Anem ara al Mundo Deportivo. Parla Gavi Sanz.
Sense la Champions, o gairebé, i ja sense el liderat, el Barça té ara, al mes d'octubre i abans de l'aturada del Mundial, un problema més greu, crec jo, i és l'estat anímic, potser més que l'esportiu. El veig sincerament tocat, tot derivat d'un problema d'organització al camp, sense un líder, un referent, i sentint-se inferior a equips grans com Inter, Bayern o Real Madrid. Lewandowski ha quedat allà i, per tant, no pot ser un referent. El clàssic només es va refer al Barça quan van sortir els suplents. L'onze titular semblava sense sang, dèbil, davant d'un Madrid també molt pobre. Els vam fer grans. Ara només queda que els Villarreal, Atlètic i València i de més equips no ens treguin la il·lusió de la Lliga, i això depèn de jugadors i de Xavi. Tot abans d'aquest mes de novembre.
És urgent, apunta el Gavi Sanz, aixecar-se ràpid, sobretot anímicament. I rematem aquest bloc d'opinions des de la ESPN amb el Jordi Blanco.
Jo penso que el Barça va prendre el clàssic perquè li va mancar la forma d'enfrontar el Real Madrid. El Madrid, els seus futbolistes semblaven avions, i el Barça, quan tenia la pilota, era un equip molt planell i que no sabia què fer amb ella. No tenia ni profunditat, ni idees, ni capacitat de desbordament per les bandes. Rafinha Dembélé van tornar a ser una ombra, que no van ajudar amb res a Lewandowski, que es va haver de buscar massa la vida, i al mig del camp Busquets va demostrar que aquests partits ja li venen molt per sobre, que no arriba, i menys encara si no té la col·laboració de futbolistes com va ser l'entrada de Gavi l'última mitja hora. Hem de pensar que Gavi, ell sol va fer 5 faltes amb l'última mitja hora de partit i es va guanyar una targeta groga, mentre el Barça en tota la primera part només havia arribat a fer una falta. A partir d'aquí es pot entendre que la contundència de l'equip no arriba al lloc, i que el Xavi pot tenir una idea, però falta traslladar-la al terreny de joc. I des de luego, el que em sembla que és molt evident és que en aquest Barça el que li falta és molta força física per poder acompanyar el joc. Jo no estic parlant del múscul ni del que vulguem, però a més de futbol, el Barça té que saber-lo desenvolupar, i per això es necessita estar molt més a to físicament.
El Jordi Blanco, doncs, que afegeix un component més a tota aquesta anàlisi, que és el factor, l'aspecte físic. Gràcies al Jordi Blanco, al Gavi Sanz i al Joaquín Luna per opinar a Esports Cope. Fem una pausa i de seguida abordem l'anàlisi futbolístic del partit i de la situació amb un home que ha vestit la samarreta del Barça i també la del Madrid.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports. Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest home que ha defensat les samarretes del Barça i del Madrid, entre molts d'altres equips, i en qui farem l'anàlisi futbolística del partit d'ahir del Bernabéu, és el Miquel Soler. Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, quina va ser o quina és la teva visió del partit d'ahir, Miquel? On poses l'accent?
Que potser el Madrid, no sé, jo crec que no va necessitar la millor versió, el seu pla li va sortir millor, i el pla aquest, com deia l'Ancelotti, no?, que ell ja posava molt èmfasi en l'estil del Barça, i que ell creia que només saber jugar un estil de joc pot ser contraproduent, i el Madrid és veritat que en sap jugar més d'una cosa, i va ser més adaptatiu al partit, no? Estones va tenir la pilota i el contracop doncs li va fer mal al Barça. És a dir, tot entrenador abans de sortir un partit té un pla, té una estratègia, l'ha dissenyada, l'ha explicada, després s'ha de dur a terme i ja està, es va imposar l'estratègia del Real Madrid en aquest cas, no?
Sí, els plans de Xavi ens agraden molt quan els sentim a les rodes de premsa, tant abans com després dels partits, Miquel, però després tu veus el que passa al camp i el que diu Xavi, o la idea que té Xavi al camp, costa de veure.
Sí, bé, de les seves fissures, no? Tots, vull dir, no hi ha un estil perfecte. En els partits sempre hi ha dos partits, quan tinc la pilota i quan no la tinc, i bé, el que diuen sempre els entrenadors, no? Buscar l'equilibri entre l'atac i la defensa. Aquest Barça, doncs, no acaba de ser equilibrat perquè quan no fa mal a dalt, que té molt a veure no només amb el talent, sinó amb la inspiració que pugui tenir algun jugador o més d'un jugador en un partit, doncs quan no passa això, és a dir, quan no marca gols, doncs té fissures a darrere i té escletxes i quan jugues contra segons quins equips de la Lliga no et passa res. No sé, el dia del Celta, no? Que li va crear ocasions, però no van... És a dir, ho va anul·lar tot en Ter Stegen, o si no, ho van enxutar desviat, però, clar, contra equips millors, d'alt nivell, pot ser el Bayern, pot ser el Real Madrid, fins i tot de l'Inter, doncs, que té jugadors de molt de nivell, doncs et colpegen si no ets més fort defensivament.
Escolta, quina tecla s'ha tacut que ha de tocar Xavi de forma urgent per intentar revertir la situació, perquè venim d'una setmana horrible amb el partit contra l'Inter i el Madrid, però és que ara tens Villarreal, Athletic Club i Bayern de Múnich tot seguit a casa. Què ha de tocar Xavi a la curta per fer reaccionar l'equip?
Bé, no, jo crec que l'últim partit sempre et dona pistes, sempre et dona referències. Un entrenador té en el cap una idea de joc i com fer jugar, com però l'últim partit et dona pistes del que has de reforçar o del que va bé, del que no va bé. A partir d'aquí, l'equip jo crec que sap que ha de ser sòlid. El Barça, vull dir, el Barça no es pot limitar. Com vols equips de mantenir la categoria? Ha de lluitar per tots els títols. I això significa guanyar, empatar, guanyar, perdre, guanyar... has de fer això. Aleshores, què t'ha dit l'últim partit? L'últim partit t'ha dit que el contracop és feble, que el contracop pateixes, que l'equip té problemes en el replegament i en la col·locació quan al contrari ja està prop de l'àrea. Del meu punt de vista, això és el que ha de solucionar. A partir d'aquí, generant aquesta confiança i deixant la porteria zero, el Barça tornarà a ser competitiu, que és el que va passar en un tram d'aquesta competició en la que només havia encaixat un gol. Sí. Cop i volta, doncs, quan jugues contra equips de més nivell, l'Inter li troba les pessigolles, li fa mal, el Madrid també, i doncs, clar, la veritable mida del Barça no ha de ser el Cádiz o el Valladolid, no? La veritable mida del Barça són els equips de Lliga de Campions, com el Bayern i com l'Inter, i a casa la Lliga de Madrid, el Real Madrid, per exemple, no?
També, fins ara, ha fet unes apostes molt fermes per a determinats futbolistes, com per exemple Busquets i Dembélé, que han estat intocables per ell. Potser això també s'ha de començar a replantejar, no?
Bé, és evident que en un partit d'anada i tornada, on no hi ha on l'equip perd la pilota molt fàcilment, on quan té el domini i el control del partit no fa mal perquè les ocasions es fallen, contra aquests equips grans t'acaben creant situacions de perill. En un partit obert és veritat que Busquets no és el de fa 6 anys, no? Per retornar, per cobrir espai. Bé, al final, l'elecció dels jugadors també forma part del pla de partit, no?
I Dembélé?
I Dembélé... Bé, Dembélé, doncs, jo crec que segueix sent diferencial. El que passa és que, de la mateixa manera que ara no li surten les coses, de cop i volta pot solucionar també un partit, però també es tracta de que els que hi ha a la banqueta surtin i marquin diferències. Ahir per fi va haver una resposta per part d'Ansu Fati, no? Que quan se'n va anar del contrari... Veies l'Ansu Fati abans de la lesió, però fins ara no s'havia atrevit a fer aquests canvis de ritme i deixar enrere el contrari, perquè semblava que estava més pendent de si tornaria a trencar-se que no pas del joc en concret. Està clar que si l'Ansu Fati apreta, Dembélé tornarà a la banqueta en algun moment si no marca diferències, però mentrestant un entrenador no es tira pedra sobre la seva calmada, no? Jo crec que deu veure els entrenaments i deu veure la resposta de cada jugador i deu dir, no és el moment encara d'aquest jugador, però amb el que va fer Ansu Fati està clar que tindrà més possibilitats de fer canvis i que li respongui. Al final, un entrenador quan fa canvis és perquè tu fas un 11 que intenti ser fiable. Te l'imagines com respondrà cada jugador. Si no és així, doncs t'agrada que fas canvis.
Ok. I a veure com continua la història. Miquel, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta, eh?
Fins una altra. Adéu-siau.
Adéu-siau. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El mussol. El mussol que portaven els jugadors del Barça a la samarreta al Bernabéu. I és que, com m'ha dit un conegut aquest migdia, quan estàvem parlant del Barça, de futbol, saps què em va dir ahir el meu germà? M'ha dit, el mussol a les 4 de la tarda està dormint. Dorm durant tot el dia i surt a caçar a la nit. No tots els jugadors del Barça van ser mussols, però sí que és veritat que algú va quedar retratat amb la seva samarreta els dos primers gols del Madrid. Xavi, amb mussol o sense la samarreta, va despertar la segona part i van sortir bé els canvis, sobretot de Gavi i Ansu Fati. I la porta, que no està mai dormint ni durant el dia ni durant la nit, no es va tallar i es va adreçar al vestidor de l'àrbitre. La porta, molt despert, cabreixat amb la imatge de l'equip amb la derrota davant del Madrid, i té sabut també amb l'àrbitre del camp i del VAR. No és gratuït que Sánchez Martínez fos l'àrbitre del Gamper i del Barça City, o que el del VAR Hernández Hernández la porta el considerés fins ahir un àrbitre nostre. I ahir els dos el van decebre. La imatge, el Mussol. De dia, entre 4 i 6 de la tarda, amb els ulls tancats. Així no es pot caçar el Bernabéu.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Avui no hem parlat d'àrbitres perquè considero que les dues accions són bastant clares. A mi no em sembla que hi hagi penal a Lewandowski i sí que em sembla que hi ha penal clar d'Eric. Abans del debat, ara ens seguim parlant amb el Minguella i el Poli Rincón, un parell de comunicacions amb l'exterior. La primera, amb l'Audiència de Barcelona, on ha començat avui el judici pel cas Neymar 2 o cas Dis. Allà està el Juan Arias. Juan, hola, bona tarda.
Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
Expliquem primer, recordem a la gent que s'està jutjant allà.
Sí, és el, com comentabas, el caso Neymar 2, según el cual el fondo DIS, que tiene el 40% de los derechos en su día de Neymar, que compró por 2 millones de euros y se reservó ese 40% de un futuro traspaso, reclama que Neymar costó 86 millones de euros y no 17, como contabilizó en su día el Barça, y por tanto presenta una demanda por estafa. DIS concretamente pide 5 años de prisión a Neymar, Rossell, Bartomeu, además de una multa económica para todos, y la Fiscalía pide 5 años y 10 millones a Rossell y 2 años y 10 millones a Neymar. En este caso no pide nada para Bartomeu porque dice que no participó en las negociaciones. Además, están acusados y deberían de pagar una cantidad económica el Barça, el Santos y la empresa del padre de Neymar, que fue quien gestionó, obviamente, el traspaso de Neymar al Barça.
Neymar que ha estat a Barcelona, ha estat al judici. En principi estava previst que declarés divendres, però finalment ho farà demà, no?
Sí, está presente, pero el juez, que nos ha salido bastante futbolero, todo hay que decirlo, le ha dejado ir porque dice que ayer Neymar acabó el partido del PSG contra el Marsella muy tarde y le ha hecho esa pequeña o gran concesión. Le va a permitir hacer declaraciones mañana. Recuerdo que el viernes era cuando iba a jugar Neymar el partido contra el Lazio a las 21 horas, pero el propio juez ha dicho que no quiere perjudicarle y que, por tanto, lo más probable es que si todo el mundo se pone de acuerdo, declare mañana Ney.
Estaba oyendo la radio en la cama y el señor Da Silva Santos estaba, Junior, estaba marcando un gol. O sea que me consta que estaba en las labores propias de su profesión. Si quieren ustedes marcharse, se pueden marchar. Ya saben, ya sus abogados les dirán cuándo tienen que volver.
Pues seguramente tendrá que volver mañana martes. En esa primera sesión han estado Rossell, Bartomeu, los padres de Neymar, el propio Neymar, y el Barça y el Santos como clubs han estado representados por abogados. El abogado del Barça y de Rossell dice que en realidad ella se juzgó al club por el caso Neymar 1, por lo que el Barça pagó 5,5 millones de euros y eximió tanto a Rossell y Bartomeu de cualquier culpabilidad. Quedaron exonerados. Sin embargo, el fiscal ha dicho que no, que una cosa era un juicio por impuestos y otra, que es este, por un contrato y por la estafa en este contrato. Mañana, además, va a declarar vía telemática el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como testigo. Y esta tarde, en principio, también tienen que declarar el representante André Curí y el que entonces era director deportivo del Barça, Antonio Zubizarreta.
Perfecto, estamos pendientes de todo lo que vaya pasando allí. Juan, gracias.
Que lo lleve.
Anem també cap a París, on avui es fa la gala de la pilota d'or. Allà hi tenim el Juan Antonio Alcalá. Alcalá, buenas tardes.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, una gala que va a coronar a Benzema y muy probablemente a Alexia Putellas otra vez, ¿no?
Sí, quítale el muy probablemente porque, bueno, llevamos haciendo gestiones y contactos. Y aunque tú sabes que esto se mantiene súper en secreto, es como la fórmula de la Coca-Cola. Nadie de France Football, nadie del equipo, nadie del entorno de la organización te puede decir absolutamente nada, pero falta simplemente que se haga oficial. Al comienzo de la gala, el primer premio de los primeros que se entregan después del trofeo Copa a Gavi va a ser el Balón de Oro femenino para Alexia Putellas del FC Barcelona. Hace historia, segundo año consecutivo galando el Balón de Oro femenino, algo que nunca nadie antes había conseguido, y al final de la gala, cerca de las 10 menos 10 de la noche, Karim Benzema. Hay una enorme expectación en la radio, en la televisión, en la prensa aquí en París, en todo el país. Es el primer futbolista francés que va a ganar ese trofeo desde que lo consiguiera Zinedine Zidane allá por el año 1998, entonces como jugador de la Juventus. Así que, bueno, no vamos a darle mucho suspense porque en chicas gana Alexia y en chicos gana Benzema.
Perfecto. Y por eso hoy, 24 horas después de sentarse uno al lado del otro ahí en el palco del Santiago Bernabéu, hoy en París van a volver a coincidir, después de todo lo que pasó ayer, Laporta y Florentino.
Sí, están viajando a esta hora, debe estar a punto de aterrizar. Ha habido cierta incertidumbre durante la mañana, porque incluso desde la organización del Balón de Oro nos informaban a primera hora de la mañana, 9:30, 10 de la mañana, que una serie de compromisos entre Madrid y Barcelona iban a hacer imposible la presencia de Joan Laporta, pero finalmente se ha subido al avión. Si no ha aterrizado, debe estar a punto de hacerlo aquí en el aeropuerto de París. Y evidentemente, bueno, es una noche histórica, de alguna forma también para la sección femenina del FC Barcelona, y es evidente que en esa foto tenía que estar el presidente del FC Barcelona, y que no falta, desde luego, porque le gusta muchísimo, lo considera casi un título. Va a estar radiante Karim Benzema esta noche, pero veréis imágenes no menos radiante al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que le encantan estas galas, le encanta ser el centro, además si gana, el centro de atención de todo el planeta fútbol, de todo el mundo del fútbol europeo, concentrado en el Teatro Châtelet de París. Y bueno, pues él no ha tenido ninguna duda, y poco más o menos que ha pilotado él el avión en el que viene la expedición del Real Madrid. Pero sí, después del clásico, después de lo ocurrido ayer, después de todo lo que se está diciendo en Barcelona, hoy coinciden en París presidente del Madrid y presidente del Barça.
Perfecto, pues estamos pendientes de todo lo que nos cuentes desde allí. Alcalá, un abrazo, gracias.
Muy bien, un abrazo fuerte. Hasta luego, Valleri.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Ara és el moment d'obrir el debat amb el Minguella. Hola, Minguella.
Què tal, com anem?
Molt bé. I tu, com ho portes?
Bé, home, no, bé, no? Home, estava preocupat. Dic, a veure si la porta no podrà anar a l'acte aquest de París.
No, al final sí.
Ah, bueno, escolta, que és la clau, del tema.
Sí, fonamental.
Els altres són una mica... Ell ho va anunciar fa dies, no? Voy a ver a Leo en París el lunes próximo.
Sí. Home, Alexia guanya la pilota d'or.
Està molt bé, tu.
S'ha d'estar allà.
Està perfecte. I el Gavi, el Nano,
i també. I el Lewandowski, això. També, guanya un títol.
Bueno, Lewandowski pel Bayern Múnich, però bueno. S'ha d'estar en aquest moment amb els jugadors... És perquè, escolta, si no estem fotuts.
Estàs molt preocupat o què?
No, però no? Això ja fa temps que ho anem dient. Si quan es produeixen les coses que un més o menys veu, les preocupacions és quan tu penses blanc i surt negre. Ho penses negre i surt blanc, però si no, vull dir... Quantes vegades hem dit que els equips no es fan en 24 hores?
Sí.
Quantes vegades hem dit que per fer equip s'han de saber? Jo em moriré dient això. Una altra cosa és que tothom s'apunta al carro i llavors pues, mira, es poden fer equips en una setmana i tothom pensa que hi entén de jugadors i després quan els tens... Aquest tio no, semblava que no, semblava, sí. Però pues, això és el que passa, tu.
Poli!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué pasa?
El Poli, ¿lo has celebrado?
¿Cómo está,
o no?
José?
El Betis, el Real
Madrid.
Bueno,
sí, eso sí, el Betis sí, el Betis mucho más Joaquín, porque, claro, fíjate Joaquín. Lo que está haciendo, la que estamos liando. Y claro. William Carvalho, dos goles, tarda cuenta, ¿no? Estamos que nos salimos, macho. Así que
óyeme, el Betis hace 12 años, ¿cómo estaba?
Mal, muy mal. Claro. Hasta que llegó Pellegrini, muy mal.
Pellegrini, ¿y quién está a su lado con Pellegrini?
¿Cómo quiere estar solo? ¿El segundo entrenador? Dices,
no, el que ficha.
Ah, claro, sí, totalmente.
Y estos ya funcionaron en Villarreal también, los dos, sí.
No. Es que,
digues qui és Minguella, per la gent que no sàpiga.
El senyor Cordón.
Cordón,
és un que entén.
Però, Joan, si el problema és, Joan, és que jo no puedo entender, te lo digo en serio, olvídate que está José María aquí y nos está oyendo. Está con nosotros. Te lo digo a ti, como amigo, yo no puedo entender que a una persona como José María... Bueno. No le hagan caso. Es que no lo puedo entender. Es una cosa que a mí todavía en la cabeza no me entra.
Son las envidias, Poli, en el fútbol, en la vida.
Envidia.
En la vida
si hay envidias. Eres, a ver, que tú eres del Barcelona. Hombre. Que tú quieres lo mejor para el Barcelona. Que totalmente. Llevas toda la vida de socio. ¿Cómo va a ser envidia? Tú, bueno. A ver, vamos. Yo es que no lo puedo entender. No me entra en la cabeza. Es que esto que está pasando, lo llevas diciendo desde el año pasado, sí. Desde el año anterior.
Desde hace años lo he
conocido. Claro. Lleva diciendo, todo lo que ha surgido de todos los jugadores y cómo ha venido el declive y la decadencia, sí. Lo has descrito aquí conmigo perfectamente.
Sí.
Y bueno. Yo pregunto, de verdad, no hay nadie que diga, oye, José, ven para acá, vente aquí. Tú vas a ser una especie, por inventarme algo, de asesor a presidencia que no tiene nada que ver con nadie.
Sí.
Si no te tienen ni que pagar ni a nada,
no,
¿tú lo vas a hacer con el corazón? Bueno, con el corazón.
Y el otro día estuve en la asamblea, Poli, te agradezco tus palabras. El otro día estuve en la asamblea y se anunció por parte del alemán y del vicepresidente deportivo, se anunció la comisión deportiva del Barça, ¿no? La comisión de fútbol. Presidente Laporta, vicepresidente... ¿Cómo es digo el vicepresidente?
Juste. Rafa Juste.
Juste, después Jordi Cruyff, después el alemán y después el Masip, gran jugador de balonmano. Esta es la comisión deportiva del Barça y yo, pues digo, hombre, pues yo le deseo lo mejor, salí a hablar, pues salí, le deseo lo mejor y tal, pero tengo que decir una cosa, en 70 años de trabajo del fútbol, he llegado a la conclusión hace muchos años que en tema de jugadores pueden hablar todos, pero tiene que decidir uno, y uno que sepa, esto lo dije públicamente. Ya se lo he dicho varias veces, luego el presidente lo corta diciendo, moltes gràcies, Joan Maria, sabem dels teus coneixements, que qualsevol moment tal, te avisamos y tal, sí, y no sé qué, es para quedar bien y todo esto.
Es que
tener una comisión deportiva reunirse, tú te imaginas, dos señores de fútbol, hay dos señores directivos, el alemán que es otro ejecutivo muy bueno, pero ejecutivo no de fútbol, es decir, el alemán no ha ido nunca a un campo a analizar un jugador. Otra cosa es que se ha sentado con gente y con agentes para hacer un buen contrato y defender al club, está perfecto. Ya no te digo, pues, el Jordi Cruyff, que se llama Cruyff, es un chico magnífico y todo esto, pero que ha entrenado, ha sido gerente en Maccabi, en Tel Aviv, y ha sido entrenador, creo, de un equipo de segunda en China. Pero tampoco ha ido nunca al campo del Cornellà a ver al extremo izquierdo a ver si es bueno o no.
No.
Y esto no se aprende un día. Entonces, cuando te he dicho lo del cordón, porque aparte que es un tipo magnífico, es que estuvieron en el Villarreal hace unos años, estuvieron a un pie de estar en la final de la Champions.
Ah, efectivamente.
El entrenador y este. Y luego Cordón fue al Mónaco y el Mónaco pegó un salto para arriba, hizo una serie de jugadores y todo eso y tal. Y hace dos años o tres, ¿cómo estaba el Betis?
Tal. Bueno, muy mal, malísimamente.
¿Y cómo está ahora?
Está reflotado. No, oye, Poli, ayer sufriste poco, ¿no?
No. Mira, a ver,
un ratito igual ahí al final, no, Joan, un poquito y tal, pero...
A mí hay una cosa que no me gusta en el fútbol. A ver, y entiéndeme como lo digo con todo el cariño. Cuando tú tienes al rival, como tuvo el Madrid ayer con 2-0 al Barça, tú no le puedes dejar que se venga arriba, no le puedes dar vida, con todos mis respetos, ¿eh? Le
haces el tercero. Lo veía el Madrid tan controlado que, bueno...
Va. Sí, no, pero es que no, eso no es así. A mí no me gusta eso. A mí como profesional y como jugador y como aficionado...
Meter la puntilla, ¿no? Si puedes...
No, si yo no te digo ir a por 5 ni por 6, no, pero 3-0. Claro. Tú le metes el tercero. Yo lo dije cuando empezó el segundo tiempo, ¿te acuerdas que lo dije en directo?
Sí,
digo,
sí, sí.
De quien haga el gol siguiente dependerá el partido. Si hace el Madrid el tercero, esto se ha acabado,
pero
que el Barça hay partido. Y así pasó, porque yo apenas que no he jugado 13 años en Primera División. Algún partido he jugado, no mucho, a lo mejor, he jugado 400 o lo que sea.
Muchos.
No, pero te digo,
los has vivido de todos los colores.
Exactamente, claro. He jugado una Olimpiada, una Eurocopa, un Mundial, claro. O sea, algo me ha pasado por la cabeza. He tenido entrenadores como Luis Aragonés, Miguel Muñoz, Miljan Miljani,
no
Boskov,
no
por eso
mal.
Te digo, o sea,
buen ranking, alguno. Buen ranking.
Exactamente, y te digo una cosa, esto lo ves, si es que lo ves, el jugador lo ve, y yo lo estaba viendo ayer en la televisión, lo estaba viendo, digo, el Barça, con los cambios, porque, a ver, mira, yo con todo mi respeto, yo te dije hace mucho tiempo cuando fichasteis a Xavi, dije, bueno para el Madrid. Porque este entrenador es bueno para el Madrid. Y claro. Nos interesa que esté mucho tiempo. Y lo cantó el Bernabéu ayer. Xavi, quédate. ¿Por qué? Porque sabemos lo que puede dar. Ya lo sabemos todos. Viene de la liga que viene. Y tú lo dijiste el otro día muy bien, José María.
Lo dan de puntero allí.
Exactamente. Pero es que esa liga no tiene nada que ver con esto. Ni tiene nada que ver con Europa. Y él no es Guardiola, con todo mi respeto y todo mi cariño. Guardiola es otra cosa aparte. No tiene nada que ver.
Tampoco la plantilla. Tampoco la plantilla es la que era. Entonces, es todo junto.
Claro, pero es que ahora, ayer dieron
mira,
un dato.
Ayer hicieron una cosa que me gustaría saberlo, no por nada. Es decir, yo puedo entender que con este lío de los contratos y todo esto, el Alba esté apartado. Muy bien. Puedo entenderlo. Como está Piqué y tal, podría entenderlo. Y entonces, en el Bernabéu, frente a los jugadores que tiene el Madrid, sale Balde, 18 años.
Totalmente.
El Chador, bueno, no tiene nadie más. Oye, y la segunda parte sale Alba. Entonces, no me desmayé de casualidad.
No, totalmente.
Si cuentas con Alba,
claro.
Es que si cuentas con Alba,
Polo,
en el Bernabéu, por experiencia, Polo, con todos los respetos a Valle, tienes que poner a Alba. Y luego se volvieron locos, incluso tuvo que intervenir el hijo de un presidente, no sé tal, no sé qué, para traer a Marcos. Un día jugó de central izquierdo. El otro día jugó. Ayer no jugó.
Sí. No, y además te voy a decir una cosa, pones, mira, y te lo digo, yo cuando hablamos con cariño y desde el respeto, Yo, con todos mis respetos para Eric García, a mí me parece que si fuera centrocampista sería extraordinario. Es un futbolista que tiene calidad, que tiene toque, pero ponle centrocampista, no de central, que le faltan muchos fundamentos defensivos para ser central. Sí, no, este chaval tiene un problema, nunca. No puede ir al choque, no puede ir arriba, no puede ir a ciertas cosas, no tiene una velocidad extraordinaria como para hacer las coberturas y que te hagan una contra. Entonces, ¿por qué sigues insistiendo? Koundé ayer no estaba para jugar este partido, porque sale de una lesión importante.
No juega mal, no juega mal.
No, pero hombre, es que si lo comparas con los demás...
Claro,
es que... Y luego te voy a decir otra cosa. Tienes dos futbolistas, para mí, jugando contra el Madrid en el Bernabéu, sabiendo cómo es el centro del campo del Madrid. Yo ayer, cuando me preguntó Paquito, yo le dije, Paco, tú, si miras la alineación del contrario, ya sabes dónde le puedes hacer daño y con qué juega. Y lo tienes claro. Yo te digo una cosa. Yo ayer meto a Kessié y a Gavi, y a mí el Madrid no me gana. A mí no me gana el Madrid, porque me lo como, le como lo que le tengo que comer.
Bueno,
le corro, le peleo,
es
le...
guerra, porque es físico, porque...
Pues así está el panorama ahora mismo, y ojo que ahora viene Villarreal, Athletic y Bayern en el Camp Nou. O sea que cuidado, a ver qué pasa, vienen más curvas.
Bueno.
Minguella, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, amigos.
Un abrazo, que vagi bé. Seguim.
El Barça ha d'aixecar el cap i ho ha de fer ja. Aquest dijous, un altre examen que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Dijous, al Camp Nou, Barça, Villarreal.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Balón para Oliván. Llega al centro de Oliván. Segundo palo, José Lu. ¡Gol!
Es el gol que va a servir para que el Español igualle 1-0 al Valladolid. Keke Iglesias, buena tarde.
Y de la José Lu selección ya pararemos un otro día. ¿Qué tal, Bayori? Buena tarde.
Una otra vagada, Oliván José Lu, Una otra vagada,
Sí, els va fichar Rufete, Els va deixar ben firmadets abans de marxar. En fi, alguna cosa va fer bé. Home, el bo del Rufete, el que saludo des d'aquí. José Lu, 7 gols a la Lliga. És millor jugar amb un lateral com Òscar Gil que amb un central com Calero, això de tota la vida. Sergi Gómez, lesionat d'última hora, a veure si arriba a Pamplona. L'Espanyol, que no va jugar ni tan bé com a la segona part de Cádiz, ni tan malament com a la primera part de Cádiz. Una cosa normaleta, i va saber jugar amb el resultat en els darrers minuts, després del gol en el 78 de José Lu de cap, després de la gran centrada, com deies tu, d'Olivan. Puado no fa gols fàcilment. 7 pals que porta l'Espanyol. Penso que dijous, titular Braithwaite, acompanyant a José Lu a Pamplona. L'àrbitre serà Melero López. I ahir va tornar a incidir en el present de l'Espanyol i el futur més proper, salvar la categoria. Aquí parla Diego Martínez.
Creo que llevamos 9 jornadas y ahí estamos con 9 puntos. Como dijimos antes de empezar la Liga, pues en el escalón de puntuación de 8 o 9 equipos. Y eso es nuestra realidad. Tenemos que competir al máximo cada partido y cada punto y cada 3 puntos va a costar sangre, sudor y esfuerzo y concentración. Espero que no más lágrimas, porque bastantes hemos derramado.
I l'Espanyol, que va celebrar l'espanyolisme, la victòria com si el Brighton hagués guanyat 0-3 a Old Trafford, i em sembla bé. 9 puntets i camí de la mitja taula.
Totes les celebracions estan justificades en funció d'on vinguis.
Sí.
Jo crec que és així. Sí, si els jugadors de vegades celebren determinades coses d'una manera és perquè ho senten així.
3 derrotes i un empat abans a Cornellà.
De ara, buenas tardes.
Buenas tardes, Bayori.
Bueno, Rufete algo hizo bien, ¿no?
No, yo no le envío ningún saludo, espero que esté bien, eso sí. Pero que es verdad que eres. Lo mejor que ha hecho fue dejar atado y bien atado, frase que no me gusta decir porque viene de épocas pretéritas del franquismo, a José Lu y a Brian Oliván, que es de lo mejor que está en estos momentos en el equipo, no nos engañemos, es la realidad. Hay que agradecérselo también al César, lo que es del César, a Rufete, lo que es de Rufete.
Sí, bueno, era vital ganar ayer, Javi, vital, ¿eh?
Sí, yo creo que era el estado emocional en el que vivían los jugadores, era de mucha tensión. Te decía lo de Diego Martínez, que nos va a costar sangre y sudor. A mí me cuesta sangre, no sangre ni sudor, pero sí noche sin dormir y dolor de estómago. Pero bueno, eso ya es algo habitual, pero llevo 4 años bastante... con perdón jodido por todo el tema del Español, y creo que era importante ganar ayer por el equipo, por la afición, por todos. No fue el mejor partido en casa, se han jugado mejores partidos en casa, eso está claro, pero había que ganar. Y hay una cosa que yo tengo muy clara, es decir, tal y como lo hemos hecho, de mal, entre comillas, por los errores individuales, este equipo merece tener, hubiera tenido 4 o 5 puntos más seguro, porque ya no es que tienes mala suerte, que fallas, que no, no, son errores tan groseros que nos han costado como mínimo 4 o 5 puntos. Y estaríamos, ya sé que esto es, si yo fuera mi abuela, no sería mi abuelo, en puestos de la Conference. Es una tontería, pero este equipo ahora tiene que seguir esa línea. Llevamos 3 partidos sin perder. Valencia, Cádiz y ayer con el Valladolid. Ahora juegas el jueves contra Osasuna, complicado el Sadar, pero el Osasuna juega hoy lunes y luego te viene el Elche. Estos 2 partidos creo que son los que van a marcar si lo que hicimos ayer tiene su continuidad o simplemente fue, pues bueno, pues ganamos, pero volvemos un poco a las andadas, Vamos a ver qué pasa.
Perfecto, a ver si tiene continuidad la victoria. Javi, gracias.
Buenas tardes.
Un abrazo de aquí, que vagi bé.
Adéu, adéu.
Una punarada al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Va empatar un davant del Cádiz al darrer sospir, eh?
Imagina't, si es va celebrar la victòria de l'Espanyol, com es va celebrar aquest punt al minut 101 de penal, gol transformat per Christian Estuani, bàsicament perquè trenca una ratxa, torna a puntuar el Girona després de 3 derrotes seguides. Això sí, segueix amb errades al conjunt de Montilivi, errades greus en defensa, produeix molt, però no afina la punteria. Què diu i què pensa el seu tècnic Mitchell?
Aquí la culpa, la única responsabilidad es mía. No tenemos a Messi, no tenemos a Cristiano, somos un equipo humilde, somos un muy buen equipo, estoy encantado con todos mis jugadores, pero estamos en una categoría muy difícil y muy complicada. Y el paso para ganar es empatar. Yo no estoy preocupado por el juego del equipo, de verdad que no.
Girona, 15, 8 punts, només un per sobre del descens, propera estació visitar l'Almeria el dijous, els 3 catalans juguen el dijous. Per què no mirar el partit d'Osasuna, que és l'equip que visita diumenge, en setmana de 2 partits, Montilivi?
Això a primera divisió. A segona, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori, bona tarda.
Derrota de l'Andorra, 0-1 davant l'Alavés. S'han callat una mica l'Andorra.
Un empat i 2 derrotes a les 3 últimes jornades, això sí, han passat pel Nacional al segon i tercer classificats de la Lliga. Quique Iglesias ha pres nota d'aquest gol de Luis Rioja, Andorra 0, Alavés 1. Hem sentit a Mitchell i jo crec que en una línia semblant sentim ara el tècnic de l'Andorra, Eder Sarabia.
Es que somos el Andorra, es que acabamos de llegar, es que tenemos muchísimos jugadores que no han estado nunca en el fútbol profesional. Lo que pasa que es verdad que como hemos estado arriba y habíamos ganado los 3 partidos anteriores, pues a veces perdemos un poco el contexto, ¿no? Pero el contexto es que lo normal es que si juega el Alavés contra el Andorra, de 100 veces, 98 tiene que ganar el Alavés.
Doncs això, la propera parada dissabte, 16:45, Villarreal B de Miguel Álvarez contra l'equip andorrà.
De la jornada de la primera federació, que destaquem? La contundent derrota del Barça Atlètic o què?
Sí, 1-4 davant del Sabadell i que el Cornellà entra en zona de play-off, després de la victòria al camp de la Unió Deportiva Logroñés 0-1, però d'avui mateix, de fa un parell d'horetes, escolta a David Comamala, director esportiu del Nàstic de Tarragona, això és un ultimàtum a Raúl Agné en tota la regla.
La realitat és que després de 8 jornades de 24 punts en joc, en tenim 9 i dintre de la realitat del futbol i la realitat del Nàstic, està clar que hem de treure resultats. La puntuació és pobra i es va decidir donar aquest marge d'aquests 2 partits, intentar fer els 6 punts sí o sí i traslladar això, aquestes sensacions, en punts.
Es pot dir més alt, però no més clar.
Però no més clar. Obligat Agné, doncs, a obtenir la victòria en el Nàstic Numància de dissabte. També dissabte, Cornellà La Nucía i Sabadell Intercity. I ja per diumenge, Sociedad Deportiva Logroñés, l'altre equip de Logroño, contra el Barça Atlètic.
A la Lliga Femenina, aquest cap de setmana, Levante Les Planes 1, Llevant 1 i Atlètic Club 0, Barça 3. Aquesta setmana comença la Champions. Tenim Barça-Benfica dimecres. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse.
Sí.
Digo que
yo entiendo a Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número 1 del deporte.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
El príncipe azul.
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Anem al bàsquet, Albert, amb la ressaca de la jornada de la Lliga CB, que ens deixa la victòria del Barça Manresa i les derrotes del Joventut i el Girona.
Sí, tot i que, si em permets, el gran titular arriba fora de les pistes amb la confirmació del fitxatge de Pier Oriola pel bàsquet Girona per una temporada. La resta, ho apuntaves, triomf del Barça en el duel català davant Manresa, amb el debut a la Lliga Endesa del base Rafa Villar, de 18 anys, del conjunt blaugrana, que està 3-1, victòries, derrotes, 1-3, Manresa, un Barça que té doble jornada d'Eurolliga aquesta setmana, a Munic i a Kaunas, els dos fora. El Joventut va plantar cara al Real Madrid a Madrid, però va perdre 96-79, 1-3 per la penya. Què pensa el seu tècnic, Carles Duran?
Me has dicho que no querías hablar de los 45 puntos de la primera parte. Nos han metido 96. Hemos hecho una mierda de último cuarto. Y cuando juegas como hemos jugado el último cuarto, pues contra Madrid es imposible.
La merda d'últim quart són 14 punts que va fer la penya. Tampoc és que el tercer anés millor, perquè en va fer 15. I el Girona és QE 0-4 en perdre a casa davant Unicaja 59-73.
Avui tenim declaracions gràficament bastant contundents i bastant clares, eh? Gràcies, Albert.
Una abraçada, que vagi bé.
I acabarem parlant de motor, del Gran Premi d'Austràlia de motociclisme. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ens deixa com a cara la victòria d'Àlex Rins a la cursa i com a creu que Aleix Espargaró s'allunya de la lluita pel Mundial.
Sí, senyor, doblet de catalans al podi de Phillip Island. Primer Àlex Rins, segon Marc Márquez, sembla recuperat ja. Arriba als 100 podis a la categoria reina. I en la lluita pel Mundial, el que deies, Aleix Espargaró només va poder ser 9è, s'allunya del líder Pecco Bagnaia, que hi va ser tercer i ja està a 27 punts del català a la general. El segon a la classificació, Quartararo, va anar per terra i està a 14 punts, queden només dues curses per disputar-se. Aleix Espargaró lamentava els problemes que va tenir la Aprilia.
Yo lo he hecho todo, tenía la velocidad, iba rápido y la moto cada vez, el control de tracción fallaba más, la moto no aceleraba nada, he cambiado los mapas y no, la moto no avanzaba, los dos pilotos hemos tenido el mismo problema, no lo entiendo, es muy frustrante, me da la sensación de que estamos dejando escapar este Mundial.
L'altra pilília, la de Viñales, va ser 17a. El pilot de Palma, Izan Guevara, s'ha proclamat campió del Moto3 amb només 18 anys. Se situa 5è en el rànquing de pilots més joves en aconseguir-ho.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
El Superstar!
Pues nos va a quedar una bonita tarde en París, ¿no? Y... sí, ¿no?
Sí.
Ah, por Alexia Putellas, ¿no te alegres por Alexia Putellas?
Sí,
home, clar que sí. Ah, por favor, Valllori. Escolta, estem preguntant per la sortida de la situació del Barça. Què han de fer els jugadors del Barça? Demanar disculpes a Xavi. I que Xavi apliqui la tècnica Gattuso cuando Mamar Dashvili le ha pedido perdón por un fallo suyo que provocó un gol del Elche.
El otro día me ha dicho, lo siento, lo he dado una hostia, porque lo siento, no pasa nada.
Y ya está.
Y arreglado.
Y arreglado.
Y a funcionar.
Y a funcionar. Home, que sí, a funcionar, clar. No sé com està funcionant la reunió dels 32 clubs de futbol amb Miquel Iceta, el ministre del ramo. Tenen por de la nova llei de l'esport, del repartiment dels calés dels drets de televisió i del tema de la Superliga. Òbviament, en aquesta reunió no estan ni el Barça, ni el Madrid, ni l'Ibiza, que no ha comparegut en aquesta reunió. Recordar, aquesta nit, el partidazo Luis Rubiales, i tenemos árbitros entre setmana, Almeria-Girona, Cuadra Fernández, Osasuna Español, Melero López i Barça-Villarreal del Cerro Grande con Santiago Jaime Latre en el VAR. Ha dicho Paula Badosa, la agencia EFE: mi gran objetivo es llevarme bien conmigo misma. No todos los conseguimos, Paula. Las cosas como son.
Portas buena cara avui, Gil. Se't veu...
Sí, no, sí, sí. No, bueno, ja està.
Que vagi bé.
Ja està.
L'enquesta Barça, en qui confieu més per revertir la situació actual? La majoria, el 43%, voteu per Xavi. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé.